Bé, fantàsticament.
T'has d'arnau?
Prou bé, i tant. Aquí assaborint aquesta dificultat de pronúncia d'aquesta terminologia anglosaxona.
T'agradava el Gangnam Style?
Bé, aquests fenòmens socials sempre són atractius, no? I des d'un punt de vista analític sempre, bé, en treus coses d'analitzar el motiu pel qual una cosa com aquesta doncs pot tenir un abast tan incommensurable com el que va tenir.
Ja t'he donat una cançó. Per poder algun dia, perquè el Gangnam Style va tenir tant èxit. Igual que avui m'he adonat d'una cosa, fent el Google, les paraules o les frases més buscades al Google, al marge de com fer la declaració d'Hisenda, una de les paraules més buscades aquest any 2018 ha estat Rosalía.
Bé, exactament.
No m'estranya,
davant...
eh?
No, és un fenomen similar des del punt de vista no estètic, però sí de divulgació de masses, no? On durant un moment determinat, unes setmanes, uns mesos fins i tot, doncs sembla que tot va abocat a un sol concepte i la humanitat som curiosos per naturalesa i, per tant, el Google ho reflecteix de manera claríssima.
Sí, perquè a més, quan vaig... És a dir, això que et demostres que hi va haver molta gent que va rebre un impacte desconeixedor, absolutament que no sabia qui... Em va passar a mi, eh?
Exactament.
Vol parlar de Rosalía, de Rosalía, de Rosalía...
Certament, això denota una curiositat i un desconeixement, en efecte. Per tant, diguéssim que és un bon reflex de la societat, també. Quan una cosa irromp per sorpresa, doncs tenim la tendència a voler-la entendre, a voler-la comprendre i voler-ne saber més coses.
He de confessar que l'Arnau Tordera no em deixa mai anunciar la cançó. Mai. Jo l'acostumo a saber 24 hores abans que em diu, mira, la cançó de l'Arnau és aquesta, 24 hores abans. I ja dono per perdut el fet de poder-ho dir ni a les 11 menys 5. Ja no, és a dir, els descobreix aquí en directe.
Sí, exacte. De fet, no és res que haguem establert prèviament,
però la naturalesa
dels fets s'ha derivat cap aquí.
Cap aquí, efectivament.
Això estableix una qüestió lúdica, no?, també d'intentar esbrinar quin és o tenir aquesta curiositat.
Avui, de quina cançó ens descobriràs el secret de l'èxit, Arnau Tordera?
Doncs ni més ni menys que una peça d'un grup d'essència trash metal, però que, en efecte, doncs, no es va derivar cap a aquest àmbit estètic, diguéssim. Aquesta peça de gran èxit, de gran impacte mediàtic, no tenia aquesta essència agressiva, sinó més aviat melosa i absolutament melòdica. Doncs aquí tenim aquesta Nothing Else Matters de Metallica, publicada al Black Album de l'any 91. Una peça que, evidentment, va transcendir molt més enllà del públic habitual de la banda. Va arribar a corprendre a gent d'arreu, gent molt diversa, per la seva bellesa, diguéssim, musical, pel seu saber fer en la construcció de la peça i, al final, per aquestes sensacions que ens transmet, no? Abans d'analitzar-la en detall, jo voldria centrar-me en una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció d'aquesta peça, que és la seva essència guitarrística. Què vull dir amb això? Doncs, òbviament, en aquest cas, el compositor James Hetfield és un guitarrista i, per tant, tot allò que crea com a músic ho fa a través d'aquest instrument. Però, en aquest cas, diríem que és especialment rellevant per la naturalesa de la seva construcció tècnica, diria. Per tant, vull remetre'm a una peça molt més antiga que Nothing Else Matters, però d'inspiració també absolutament guitarrística. És ni més ni menys que aquesta peça coneguda en el món de la guitarra com a Romance Anónimo.
Oh, yeah. Hola, Beltrán, què tal?
Yeah, què tal?
Aquesta és la cançó que t'ensenyen quan toques guitarra, el primer que t'ensenyen és això.
Exactament. No sé si tens experiència al respecte.
Sí.
Això ha estat il·lustratiu, no?
Amb la bandurria Clavelitos i amb aquest romance anònimo, que com el seu nom indica, és anònim.
Hi ha un misteri al voltant de l'origen d'aquesta peça. Narciso Yepes l'inclou a la banda sonora d'una pel·lícula francesa, crec, però no l'afirma com a autor. I llavors, a partir d'aquí, hi ha diverses especulacions. Hi ha gent que diu que és d'Antonio Rovira, gent que diu que és de Ferran Sor. En tot cas, el misticisme i l'enigma ha perseguit aquesta peça guitarrística, que en aquest cas l'he utilitzat i vull mencionar-la, perdó, sobretot per la seva essència guitarrística. Aquesta peça està construïda bàsicament sobre quatre cordes de la guitarra. La sisena, que es toca amb el dit polze, la més greu, i llavors les tres més primes, amb l'indit índex, anular i mig. A partir d'aquí, diríem que teixeix tots aquests acords que van sonant al llarg de la peça, aquests arpegis, des d'aquest punt de vista tècnic, si mirem la mà i imaginem que ens col·loquem un ou al mig de la mà, doncs tenim aquesta posició tancada i la mà s'hi reposa sobre la guitarra, té exactament la naturalesa de la mà, biològicament parlant, anatòmicament parlant, reposa sobre aquestes cordes. I això no és una cosa supèrflua en absolut, perquè precisament James Hetfield va compondre Nothing Else Matters trucant al llarg d'una gira exitosa que celebraven amb Metallica a la seva estimada del moment, i mentre amb la mà esquerra sostenia el telèfon, amb la qual doncs intercanviaven la conversa, amb la dreta ell tenia aquestes mans reposades sobre la guitarra. I a partir d'aquí, a partir d'aquest moment d'inspiració musical, ell amb la mà dreta absolutament deslliurada va començar a tocar aquestes quatre cordes de la guitarra que han acabat sent l'inici instrumental de la peça Nothing Else Matters. Per tant, estem davant d'aquesta peculiaritat d'una peça que neix d'aquesta qüestió purament física de com reposa la mà en les cordes de la guitarra. I per això, al final, també Nothing Else Matters, igual que Romance Anonimo, doncs s'ha convertit en una peça habitual també entre els que s'inicien en l'art de tocar la guitarra, si més no, els seus primers compassos. I bé, fins aquí el repàs, diguéssim, neoclàssic
de
la meva referència a aquesta peça. Vull fer-ne una altra que reposa sobre un mateix concepte, és a dir, si en aquest sentit Nothing Else Matters té una inspiració guitarrística que ens pot remetre a un passat de guitarra clàssica, i de fet els primers compassos així ho denoten, també té una estructura i un pensament formal de la peça que ens remet a una altra cançó, en certa manera clàssica, que jo sempre he establert un paral·lelisme absolut entre les dues peces. No és ni més ni menys que una peça de Led Zeppelin, de nom Stairway to Heaven, que comparteix moltíssimes similituds amb la cançó. I això què vol dir? Principalment vol dir que quan un s'inspira o té com a referents músics o compositors que han tingut la saviesa i l'encert de trobar mecanismes que musicalment són un encert pel devenir de la peça, doncs sol estar encertat. És a dir, en certa manera, la música és una disciplina que, com totes les altres, s'ha anat construint a través de l'encert de diferents persones que han fet propostes i el públic les ha acceptat o no. Per tant, diguéssim que davant d'aquesta recepció positiva del públic, el bon compositor sap aprofitar aquestes tècniques, aquests mecanismes, per tal de crear les seves peces. Fixem-nos exactament en les peculiaritats de similitud entre ambdues cançons. Llavors farem la retransmissió de la peça, però així de manera molt ràpida anem a escoltar fragments de Stairway to Heaven que per mi són anàlogs o són molt similars a elements o material melòdic de Nothing Else Matters, començant per una introducció de ni més ni menys de més d'un minut, en ambdós casos, una cosa inaudita en el món de la música popular, però que quan l'artista deixa de banda la presó del temps, pròpiament radiofònic, entre cometes, doncs ens aporta aquesta bellesa, aquest gaudi musical que és al final la música i allò que suposa escoltar-la. Bé, aquesta obra mestra alguna hora també seria bo de tractar-la, però bé, no és la peça que ens pertoca. Avui, en tot cas, vull establir aquests paral·lelismes. Un arpegi neoclàssic d'inspiració, diríem, de guitarra clàssica, en la qual se suma un element melòdic de caire orquestral, en aquest cas fet amb el melotron, un instrument rudimentari, antic, però que emulava la flauta, en aquest cas. En Nothing Else Matters és l'orquestra la que apareix. Hi ha altres coses similars, com per exemple l'estrofa que culmina amb la frase emblemàtica que dona nom a la cançó. Escoltem-la de Led Zeppelin. Culmina insistint en aquest concepte emblemàtic que dona nom al títol. També hi ha una altra cosa similar a la peça, que és quan aquests arpegis desapareixen, donen pas a una part contrastant construïda a través d'arpegis de guitarra. És a dir, la setmana passada Jordi vas perdre la lliçó, però vam explicar la diferència entre els acords i els arpegis. Bé, en tot cas, Led Zeppelin té exactament una part que deixa els arpegis, i passa a fer acords planxats de guitarra de manera més agressiva. Veurem com Nothing Else Matters, això també passa, com també passa el fet de compartir ni més ni menys que una cosa extraordinària de la música d'essència rockera, que és un solo de guitarra absolutament memorable. El de Led Zeppelin és prou recordat i sona així. Bé, aquest és dels grandíssims solos de guitarra de la història de la música, com també ho és el de Nothing Else Matters, sens dubte, però en aquest cas diríem que, òbviament, el precedent, doncs, gesta admiradors, no?, allà on va Jimmy Page, aquí demostrant-nos tot el seu talent melòdic. I, finalment, també, la peça acaba amb una desintegració absoluta i reiterant el concepte mateix que donava nom a la peça, la frase emblemàtica que dona l'essència, que ens sintetitza la cançó, en el cas de Stairway to Heaven, sona així. Bé, sembla que no la tinc, he comès un error, diguéssim, en els talls, però bé, de tota manera, tothom sap que acaba... And she's buying a stairway to heaven... En tot cas, és la reiteració pròpia de la frase final de culminació de la peça. Són tots ells elements que trobem també a la peça Nothing Else Matters, cadascun d'ells, evidentment, modificats i vehiculats pel talent creatiu de Metallica, però que en tot cas comparteix aquest seguit d'elements que ens denoten i ens demostren que al final la música té coses objectives, no? És a dir, hi ha coses que veritablement funcionen i que és un encert utilitzar-les, sempre, òbviament, que no siguin directament un plagi, sinó fer-ho a través de la capacitat de modificació, la capacitat creativa que tenen els compositors. Ara sí, anem-nos a endinsar a la transmissió de Nothing Else Matters. Ja aviso que és una peça de prou extensió, però també és un gaudi que podem escoltar tota la peça sencera a la ràdio. Això és una cosa probablement inaudita. Mm. Així que en gaudirem absolutament. Nothing Else Matters, d'inici a final. Aquest és l'arpegi. Ens hem d'imaginar la mà recolzada sobre la guitarra. És una gran peça i, per tant, pot permetre's el luxe, entre cometes, d'explayar-se en aquests moments instrumentals. Acaba la primera exposició de guitarra i ara apareix la corda. De la mateixa manera que abans apareixia el mellotron, aquella flauta enigmàtica aquí. Diversos elements, hi ha com un petit crescendo de corda. En tot cas, ens situa en un àmbit d'expectativa. És una introducció molt llarga per ser una cançó pop o rock, diguéssim. I atenció, comença a exposar la melodia. En aquest cas, inicia la veu, la bateria i el baix. Se sumen els instruments que ja teníem fins ara. Escoltem allò que he dit abans de la insistència en el concepte. Nothing Else Matters, cada cop que culmina una d'aquestes estrofes, ens ho farà amb aquesta frase. Segueix amb un altre bloc melòdic, en aquest cas, sobretot, fixar-nos amb el gran encert i l'atreviment, fins i tot diria, d'utilitzar la guitarra elèctrica molt subtilment, gairebé com a corda. Reitera aquesta qüestió, Nothing Else Matters, aquí va pujant d'intensitat. De manera molt subtil, però la veu, la mateixa veu de James Hetfield, està doblada per donar-hi una tonalitat, una característica més rugosa. L'orquestra també pren més protagonisme i aquí desemboca a la part contrastant d'acords que abans he anunciat. La veu està en una tessitura molt més elevada, per tant, una certa agressivitat. Ens ho reitera un cop, dos cops i tres cops. I aquí, això crea una expectativa, però es desinfla. Tornem a la reexposició de la primera melodia. Hi ha petites variacions melòdiques que fan que això segueixi tenint interès. No és simplement una reiteració, una repetició fidel, sinó que hi ha petites peculiaritats que li donen aquest interès innovador. Tornem un altre cop a la part contrastant d'acords. Escoltem aquí sobretot la potència de la veu. Clar, no oblidem que Metallica té l'essència del thrash metal, de l'agressivitat, de la contundència, però en aquest cas queda doncs, embolcallada en un àmbit d'estètica preciosista. I això precisament arriba al seu punt climàtic de preciosisme, em refereixo en aquesta part instrumental també, una part que no aporta res des del punt de vista estrictament significatiu, Però no li cal, al final és un desenvolupament melòdic que ens fa gaudir del que és la música i la bellesa que aquesta gent també és capaç de crear. No és només agressivitat, no és només potència, no és només energia i força, sinó que també tenen aquesta sensibilitat absoluta per transmetre aquestes sensacions. Això és veritablement preciós. Aquí hi ha un detallisme instrumental fantàstic. Seguim reexposant les melodies que abans s'ha exposat, en aquest cas també utilitzant la guitarra com a petita orquestra, si escoltem és molt subtil. Cada cop més potència la veu. Això ens està preparant per un moment absolutament climàtic, el clímax de la peça, que és instrumental també, serà el solo. James Hetfield aquí, gairebé amb la veu ja rugosa absolutament. I aquí tenim la darrera part contrastant, l'última part d'acords, més llarga que les anteriors. Tinc un cop. Insisteix una segona vegada. Tres vegades, fins i tot. I finalment, la darrera, que culmina amb un crit que a mi sempre m'ha semblat absolutament extraordinari. La potència màxima, no? Finalment aquesta banda de 3 metres surt aquí, surt del no-res d'aquesta peça absolutament bella, amb un solo, escoltem-lo, absolutament colossal. Part solista de guitarra relativament curta, però absolutament memorable i històrica. S'ha convertit també en un dels grans solos de la història de la guitarra. Aquí la peça es va diluint a poc, tornen els arpegis de guitarra. I, evidentment, per si no ens havia quedat clar, ens reitera aquesta qüestió. Nothing else matters, res més importa, si aquest amor que els vinculava en aquell moment, en aquella trucada, en aquella relació intensa que l'unia amb la seva parella, malgrat la distància, malgrat la dificultat, res més importava si l'amor es mantenia. I a partir d'aquí, doncs, ens trobem ja amb aquesta desintegració de la peça, aquesta desfeta que ho fa precisament sobre aquell acord que és el que ell va idear quan estava trucant a la seva parella i tenia la mà reposant sobre la guitarra.